Un traspasso mia.
Hola, com esteu? Benvinguts. Ja tornem a ser aquí. Això és Contes per somiar. No sentiu una oloreta així com a vacances, no? Oi que sí? Oi que se sent una olor molt forta, molt forta, molt forta a vacances? Doncs sí, nosaltres també la sentim. I ja sabeu que quan arriben les vacances d'estiu, doncs Contes per somiar també descansa. O sigui que avui és l'últim programa de la temporada. Però no passa res, perquè a l'octubre hi tornarem. I a més, avui tenim un altre conte molt especial, perquè avui ens acompanya en Miquel. Hola, Miquel.
Hola.
Us en recordeu d'en Patufet? Doncs en Miquel, com que ho va fer tan bé i s'ho va passar tan bé l'última vegada, oi que sí, Miquel?
Sí, molt.
Doncs ha decidit tornar i explicar-nos un conte que a ell li agrada molt. Com es diu aquest conte que avui presentem?
Un gegant a la butxaca.
I és el teu conte preferit, pot ser?
Sí, el preferit.
Molt bé. Doncs res, com que ja és l'últim programa, doncs el que farem, Miquel, és desitjar-los a tots els nens i totes les nenes i els papes i els mames i les tietes, els tiets i les àvies i els avis que passin molt bon estiu, que disfrutin molt de la família, de la platja, de la muntanya, de les piscines, de tot el que els agrada, però sobretot, sobretot i molt important, saps què és molt important, Miquel?
No?
Que en tot aquest estiu no s'oblidin mai de llegir contes.
És veritat.
Ah, que sí?
Sí.
Segur que tu ja en tens uns quants de preparats per aquest estiu.
Sí, molts.
Veus com sí? Doncs espero que vosaltres també en tingueu uns quants. Que passeu molt bon estiu. Un petó i una abraçada. Un gegant a la butxaca. En Miquel era el més petit de la casa i per això destorbava sempre per tot arreu. En els jocs de les seves germanes, quan la seva mare engegava la rentadora i ensopegava amb ell, quan remenava els papers del seu pare per buscar una goma per esborrar, tots li deien: «Sempre ets al mig com el dijous!»
«Jo no sóc un dijous, sóc un nen!»
I les seves germanes se'n reien. «I quina cara que fas, Miquel?» En Miquel aleshores buscava un racó on amagar-se, s'hi arrupia i pensava que això de ser petit no li agradava gens, però gens ni miqueta. A vegades també plorava una mica. Era més bonic ser un noi gran com el seu cosí Jordi, que sempre manava.
«Jordi»,
li va preguntar un dia,
«què he de fer per créixer de pressa i fer-me gran?»
El seu cosí li contestà: «Hauràs de tenir paciència, es creix a poc a poc».
«Però no m'avorreixo».
«Doncs dibuixa o juga a pilota». En Miquel li feu cas i aquell dia es va posar a dibuixar. I dibuixar un gegant. Se li acudia aquesta idea perquè un gegant sí que creix de pressa. Per això omplí tot el paper i encara li faltava l'espai. Continuar en un altre full i dibuixar uns peus grans amb sabates grogues.
«Buf! He dibuixat un gegant molt fort! A partir d'ara tu seràs el meu amic!»
va dir en Miquel, i el plegà molt de compte i se'l ficà a la butxaca. Des que dibuixà el gegant i se'n feu amic, moltes coses ja no li importaven. Si les seves germanes se'n burlaven, ell els deia molt seriós:
«Jo tinc un amic gegant i vosaltres no!»
Se sentia tan important que tant se li donava que elles no s'ho creguessin. Parlava molt amb el gegant de les sabates grogues i no sentia por de quasi res, ni tan sols quan travessava les fosques al corredor. Era com si, per haver dibuixat el gegant, ell hagués crescut una mica també.
«He crescut, mare?»
li va preguntar un dia. Sí, moltíssim, moltíssim». La seva mare semblava tenir molta pressa. Es preparava per anar a l'oficina i en Miquel estava segur que no li havia fet massa cas. Per això es passava les tardes a la seva habitació parlant amb el gegant. Se'l traia de la butxaca, el deixava damunt del llit, l'allisava ben pla amb la mà i li preguntava coses. Aleshores el gegant creixia de veritat i arribava quasi fins al sostre.
«Tu de quina ciutat ets?»
li va preguntar en Miquel una tarda.
«De la ciutat dels dibuixos», respongué el gegant.
«Caram!»
«Esclar, jo he nascut perquè tu m'has dibuixat. I així, amb els dibuixos de tots els nens i totes les nenes, s'ha format una ciutat de coloraines».
«És bonica».
«Preciosa».
«Me l'ensenyaràs?»
«Sí, esclar».
«Però jo primer vull ensenyar-te la meva».
Per això van sortir al carrer amb el gegant. El veia tan alt i tan fort al seu costat que se sentia content de ser el seu amic.
«Vols veure la plaça dels Coloms?»
«M'agradaria molt».
En Miquel li mostrà la plaça dels Coloms i la font del Sortidor, on segurament es banyen les fades, i els arbres de l'avinguda dels Àlvars, on vivien els pinrojos. Després es va fer de nit i en Miquel s'adonà que s'havia perdut. La ciutat era molt gran. Brillaven els llums dels anuncis i els cotxes passaven molt de pressa. Al parc els fanals il·luminaven com si fossin estels perduts, i I el gegant va dir:
vols que ara jo t'ensenyi la meva ciutat?
És que jo tinc por i no sé tornar a casa.
No et preocupis, jo t'hi portaré quan tornarem.
Tu hi saps anar?
És clar que sí.
El gegant el va portar per un camí pintat de color verd, igual que els que en Miquel dibuixava al seu quadern de dibuix. Van caminar a poc a poc i en Miquel veia molts sols que somreien, casetes amb fum de la xemeneia, arbres també verds amb pomes vermelles i nenes amb cuetes que saltaven a la corda.
Que bonica que és la ciutat dels dibuixos!
Digué en Miquel tot entusiasmat. No hi havia injeccions, ni medicaments, ni estossegava ningú. Tampoc no s'hi menjaven sopes ni arròs, només caramels de maduixa i pastissos boníssims coberts de nata. Un retolador vermell era el rei i un altre de blau la reina. Hi havia una banda de música formada per retoladors grocs que quan en Miquel i el gegant s'hi apropaven començaven a tocar amb totes les seves forces. Després els reis els convidaren a dinar i la reina es queixà que el retolador negre ho veia tot fosc i només pintava de color negre.
Caldrà trencar-lo a la presó, va dir el rei.
I tots els que seien a taula cridaven:
visca l'alegria!
El gegant va dir que encara faltava veure moltes coses, i era veritat. Per això van caminar fins a la mar que havia dibuixat el seu amic Quico. Era molt blava i tenia unes ones gegantines i els peixos hi treien el cap. També hi havia cavallets de mar i estrelles que no eren com les del cel. Els cavallets saltaven per damunt de les ones i formaven una roda. Semblaven els cavallets d'una fira. En Miquel feu un salt i pujar sobre el llom d'un d'ells i es mullar els peus amb l'escuma del mar. Després va conèixer la fada del cucurull color violeta, que vingués a saludar-los.
Oh, però quin nen més preciós! Com et dius? Va preguntar-li la fada.
Em dic Miquel.
M'agradaria fer-li un regal. Per què no li concedeixes un desig amb la teva vareta màgica?
Ah, digues, Miquel, què vols? Preguntà la fada. Ell va recordar que era de nit a la seva ciutat i que el devien estar buscant.
Vull arribar de dia i ja no em busqui ningú.
La fada li va prometre. És per això que va tenir temps de banyar-se una altra vegada, visitar el castell de les set princeses i berenar amb el follet que havia dibuixat la seva cosina Empar. Quan el gegant el portà fins a casa seva, no el buscava ningú. Només una de les seves germanes el renyà perquè havia baixat al carrer sense demanar permís. En Miquel arronsà les espatlles i es tancà a la seva habitació. Les dues germanes anaren al darrere d'ell per fer-lo enrabiar.
Miquel, Miquel, i el teu gegant, eh?
Fora, que sembleu dos jujous!
Però elles seguien. Vinga, maco, va, digues-li que surti, eh?
No vull que el veieu, només és meu!
Ets un mentider, Miquel!
Li feren tanta ràbia que en Miquel les va fer fora amb una veu quasi tan forta com la del gegant.
Voleu fer el favor de marxar d'una vegada?
Les seves germanes sortiren una mica espantades.
Oh, dimoni de Miquel, quin geni, eh?
Aleshores, quan es quedà sol, en Miquel es ficà la mà a la butxaca i entregué el seu gegant, ben plegadet però una mica arrugat. El posà damunt el llit i el va allisar suaument amb el palmell de la mà. El gegant tornava a ser de paper, però en Miquel sabia que es convertiria en un gegant de veritat cada vegada que ell volgués.